A Ràdio Lota ens avancem al futur. Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix. A Matrix sabràs com et comunicaràs a cada moment. Si vols descobrir-ho abans que ningú, escolta Matrix els dimecres al migdia a Ràdio Lot amb David Gené. Matrix.
Què tal? Com esteu? Avui al Matrix parlarem de tecnologia, espionatge, democràcia i del precariat digital. Ho farem amb Josep Maria Ganyet, enginyer, empresari i divulgador, i autor del llibre La democràcia mor al núvol. Us convido a relaxar-vos i venir de viatge Matrix amb mi durant els pròxims 25 minuts. Em dic David Gené, benvinguts a Ràdio Lot, benvinguts a Matrix.
Matrix, t'avancem el que vindrà.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem! Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials... Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes!
Com dèiem, avui al Matrix parlarem amb Josep Maria Ganyet, enginyer i empresari i autor d'aquest llibre que ha sortit recentment a la venda i que es titula La democràcia mor al núvol. Què tal, Josep Maria, com estàs?
Molt bé, content de ser amb vosaltres.
Per aquells que no et coneguin, que jo crec que no seran gaires, ens podries explicar qui ets i a què et dediques?
Jo sóc enginyer informàtic de fa molts anys. Vaig estudiar informàtica quan informàtica només tenia futur, encara no tenia present, en aquells anys, els anys 80, i em dedico doncs, a la comunicació en el sentit més ampli del terme. Tinc una empresa de comunicació digital que es diu Mortensen, aquí a Barcelona. Faig classe a la Universitat Pompeu Fabra de comunicació audiovisual. També col·laboro amb la Universitat de Lleida, en els dos llocs com a professor associat, i després tinc una vessant més de divulgació, col·laboro amb mitjans des de fa molts anys, explicant què és tot això d'internet o què és la transformació digital o la cultura digital. Llavors ho feia mitjans com RAC1, TV3, allà on em deixen, i mitjans escrits com el Via Empresa o La Vanguardia, o Sapiens, parlant de tecnologia i història, i una col·laboració que és potser la que estic més orgullós, que és també amb el Cavall Fort, explicant tecnologia a la mainada. El Cavall Fort és la revista que a mi més m'ha influït a la meva vida. Per tant, estic molt content i és un repte explicar tecnologia a la canalla. Doncs tinc aquestes tres facetes, l'acadèmica, l'empresarial i la de divulgativa.
Això de compartir pàgines amb Jep i Fidel, és un,
ja,
una fita.
Ja no hi són, eh? Ja no hi són.
A part dels fans del Matrix i dels fans d'en Josep Maria Ganyet, qui hem de pensar que potser avui ens està escoltant o espiant aquesta nostra conversa? Pot haver-hi... Hem de patir perquè estiguin escoltant-nos a un despatx de la CIA o...
Sí, tu dius... Espiar o escoltar són dues coses molt diferents. Escoltar, aquesta conversa s'emetrà en obert i es penjarà doncs, a internet, a YouTube, pot escoltar qui vulgui, sense que això sigui cap problema. Espiar seria més complicat o seria més greu en el cas de que la intentessin escoltar ara en aquests moments que l'estem enregistrant. Llavors, sí, podria haver algú que tingués prou interès i prou mitjans, doncs l'escoltés. Això que de moment l'estem enregistrant de manera privada, que després s'emetrà, algú la podria espiar si tingués prou interès i prou diners, sí.
En el seu moment, amb la història del Catalan Gate, el teu va ser un dels noms que va sortir en aquella llista. Hem d'assumir que les persones que tenen una veu rellevant, com és el teu cas, en una comunitat, estan sobreexposades o exposades a aquest tipus d'atacs. Quin tipus de guardaespatlles digital pot tenir una persona visible, com és el teu cas, per no estar sota l'escrutini d'aquests ulls?
Des del moment que portem un mòbil o que participem en una conversa global a xarxes socials o els diferents fòrums digitals que hi ha, tots estem exposats. no és que jo surti més a la ràdio o tingui una columna en un diari nacional, no. Si tu ets una persona prou rellevant o prou important, no ets un objectiu prou interessant per a algú, tinguis, ja pots estar segur que d'alguna manera o altra algú intentarà entrar en la teva vida. Això ho veiem quasi bé cada setmana, de manera molt més barroera, posant un micròfon amb un pom de flors, amb una conversa entre dues dones, o amb mètodes molt sofisticats a través de programari espia mercenari, com és el cas de Pegasus o Candiru, entrant als ordinadors o als mòbils de la gent. Ho hem vist també la setmana passada amb aquest Team Jorge, no?, que és una altra empresa israeliana, també utilitzada doncs, per espiar i per influir en processos electorals. Diguéssim que tots estem exposats, i com que els criteris pels quals qualsevol persona pot ser un objectiu només el sap, en aquest cas l'atacant, per tant, no podem saber a priori qui pot ser una víctima i qui no.
Què és més perillós per la comunitat? Que ens espiïn o que ens manipulin?
Molt bona pregunta aquesta, i aquestes són dues de les tesis que hi ha en el llibre, i d'aquí el títol del llibre, no? El títol del llibre, La democràcia mora al núvol, és un homenatge al Watergate, no? A la famosa frase aquella del Bob Woodward quan va dir la democràcia mor a la foscor, o sigui, quan el govern dels Estats Units o el partit del Nixon intenta espiar doncs, de manera amagada al marge dels mecanismes d'escrutini democràtic, la democràcia hi perd. Ara que estem veient que la democràcia, aquests espionatges no només no es fan a la foscor, sinó que es fan al núvol, es recullen totes les dades públiques de la nostra activitat pública, i si recordeu, a la sala al Capitoli és una revolta, un assalt o un atac a la democràcia que es planifica doncs, a les xarxes socials, algunes de privades, però han obert aquesta gran mentida de hi ha hagut un robatori i ha estat impulsada per la persona que mana més rellevant, en aquest cas el president dels Estats Units, hi ha hagut un robatori, per tant, ara fem-nos la justícia per la nostra mà i assaltem el Capitoli. Fixeu-vos que aquella democràcia, la democràcia més antiga del món, va estar a punt de petar en aquell moment. Per tant, d'aquí ve la tesi. I l'altra part és de l'altra part, o sigui, una part és aquesta, l'espionatge de les agències de seguretat que abusen del seu poder i entren a la nostra vida privada. I l'altra és aquesta que dèiem de les xarxes socials i la desinformació. Un dels pilars de la democràcia, o a la base de la democràcia, hi ha les decisions dels ciutadans a partir d'informació de qualitat. Aquesta informació ha de ser lliure, oberta, ha de ser veraç, no ha d'estar manipulada. Si aquesta informació està manipulada, les decisions d'aquests ciutadans seran errònies per definició. La informació que se'ls va donar a milions de seguidors de Trump, en aquell cas, va ser errònia, va ser una conspiració, per tant, la seva decisió va ser saltar el Capitoli, per tant, la democràcia hi perd. Són dos cares de la mateixa moneda. Utilitzar la tecnologia per desinformar, per tant, condicionar les accions de l'opinió pública i en última instància les accions de les persones, i l'altra és espiar-los, tancar-los amb aquesta mena de panòptic digital que també condiciona les nostres decisions i les nostres accions.
Sí, és allò que al final segueixes a una gent a Twitter o et segueix una gent a Twitter o interactues amb una gent a Twitter que pensa com tu i arriba un moment que et fas aquesta pel·lícula com si la realitat fos allò... Com veus la tendència que s'està seguint a nivell de comunicació? Perquè probablement el poder dels grans mitjans de comunicació fa 30, 40 anys estava en unes mans, però ara tampoc és que s'estigui distribuint, està canviant de mans, però no distribuint. Això que comentaves de la informació veraç, pública, distribuïda, anem en aquesta direcció o no?
No. Si t'hi fixes, fa 100 anys cada poble, especialment a Itàlia, tenia el seu tenor i la gent anava el cap de setmana doncs, a l'Ateneu o al teatre del poble a escoltar aquest tenor. Potser no era massa bo, potser el tenor del costat era millor, no? Però era el que tenien i anaven a escoltar això. Hi havia moltíssima gent que es guanyava la vida cantant òpera, més bé o més normalment. Surt el fonògraf, hi ha opció a comprar discos de l'Enrico Caruso, el millor tenor en aquell moment, i llavors què fa? Home, doncs amb els mateixos amb les mateixes lires a Itàlia, en aquest cas, que costava anar al teatre el diumenge, pots comprar un disc del Caruso i el pots escoltar cada setmana. I a més, no només el pots escoltar cada setmana, sinó que és molt millor que el del teu poble, que acaba perdent la feina. Per tant, es globalitza, això li ha passat a la indústria de la música, de l'espectacle, es globalitza, en aquest cas, l'accés a la música. L'accés a la informació ha passat el mateix. Diaris, mitjans de comunicació de proximitat, mitjans de comunicació de país, ara estan competint en un entorn global on hi accedim a aquesta informació a través de 4 o 5 jugadors, a través dels mòbils d'Apple, a través dels mòbils de Google, a través del cercador de Google, a través de Facebook, a través de Twitter. I aquests controlen, modulen Instagram, modulen allò que veiem. Llavors, fixa't que ha quedat en mans de molt pocs. I és el que deia, aquesta gent té molt control. Si Instagram decideix que no es poden ensenyar pits femenins, cap govern del món pot fer una campanya contra el càncer de mama que ensenyi pits femenins. Clar, fixa't el poder que té sobre governs, fins i tot. I nosaltres no hi tenim cap control democràtic, més que decidir de si el faig servir més o menys, o si tanco aquella xarxa o no.
Això és el que volia preguntar.
El que hem vist és que el poder s'ha concentrat. Uh-huh. Pensàvem que internet, potser amb els nostres bons desitjos, amb el nostre pensament naïf, internet, al ser una cosa oberta, horitzontal, distribuïda, el que faria era igualar tothom i el que ha fet és concentrar.
Parafrasejant el capità Enciam, que deia que els petits canvis són poderosos, què podem fer com a ciutadans per combatre aquesta tendència?
M'agrada que em tragués el capità Enciam perquè és un dels meus referents i surt, jo diria, mencionat més d'una vegada al llibre. Fixa't que aquí hi ha 3 grans poders: el poder empresarial, aquestes empreses que acabem de dir, aquests 5 grans i més altres 5 a Xina, hi ha el poder de les agències de seguretat i governs que utilitzen aquest poder empresarial o aquesta tecnologia empresarial per perpetuar el seu poder, per controlar, per espiar-nos, si tu vols, hi ha aquest poder dels estats. I després hi ha una tercera pota, que sense aquesta tercera pota, els altres dos no existeixen, que és el poder de les persones. I nosaltres som insignificants davant d'una agència de seguretat, davant del poder d'un estat o davant d'un Facebook. Si Facebook decideix cancel·lar-te, Google decideix cancel·lar-te, tens molts problemes. Hi ha un cas que ho explico, hi ha diversos casos que els explico al llibre. Però, en canvi, de manera agregada, allò que deia el capità Enciam, els petits canvis són poderosos. O sigui, nosaltres, de manera coordinada, podem enfonsar la vida d'una persona, fer la vida impossible, o podem enaltir algú, una persona, una empresa, una iniciativa, una idea. D'acord? Per tant, crec que hem de ser conscients que el mateix poder que tenen ells a l'hora de modular la realitat o modular l'opinió pública, el tenim nosaltres de manera agregada. Però, esclar, de moment és una lluita desigual. De moment és una lluita desigual. Cada qual va per la seva banda.
En aquesta partida ens trobem també amb la famosa escletxa digital, amb la generació, probablement, la nostra o la dels nostres pares, que serien pràcticament analfabets digitals en molts casos, i una generació que puja, que són els nadius digitals i que en molts casos no tenen un referents, una figura per sobre que els marqui el camí. De quina manera l'educació hauria de pivotar per fer que aquests joves que pugen ho facin amb un sentit crític i amb un sentit educat de com actuar davant aquestes tendències que comentaves?
Sí, això és crític. Sempre anem a parar a l'educació i fixa't que ara hem aconseguit tenir un cert nivell d'educació digital, però encara ens falta molt, fins i tot a les generacions, diguéssim, que vivim de la informació, però a tothom, això és transversal, ens falta molta educació mediàtica. Tenim una bona educació digital, la pandèmia ens hi ha portat ràpid i malament, però ens hi ha portat, els mòbils ens hi han portat, sense esperar-ho, sense saber-ho, la gent gran fa videotrucades amb els seus nets, imagineu-vos això, 20 anys enrere, això, s'han pensat que era una pel·lícula de ciència-ficció, no? Llavors, no hi ha hagut, la pandèmia no ha resultat tot el desastrosa que podia resultar gràcies a la connectivitat que teníem, gràcies a que les xarxes han avançat, gràcies a que hem pogut continuar treballant més o menys, gràcies a que hem pogut continuar veient Netflix a la nit. Per tant, sí que tenim una bona alfabetització digital, però ens falta una bona alfabetització mediàtica. L'analfabetisme mediàtic fa que allò que veiem de la sala del Capitoli, però aquest auge que hi ha hagut del terraplanisme o dels antivacunes, aquestes conspiracions que creixen, que a vegades ni neixen, que són anteriors a internet, però que tornen a ressorgir a la xarxa, que tots en som corregia de transmissió, doncs això és fonamental. I si no parem compte amb aquest esperit crític, aquesta alfabetització mediàtica més que digital, a destriar allò que és veraç, d'allò que és versemblant, d'allò que és vertader, de destriar allò que és bo, d'allò que és nou, això no és nou tampoc, ho deia Erasme de Rotterdam, saber destriar allò que és bo d'allò que és nou, no tot el nou és bo. Treure'ns de sobre un concepte, aquest concepte d'adamisme, no? Que som la primera generació que ens passa totes aquestes coses, tots aquests canvis, i voler-ho fer tot de nou. No, hi ha generacions anteriors que han fet coses molt bé, també hem fet coses molt malament, però no s'ha de començar tot de nou, no s'ha de començar tot de nou. No som la primera generació que ens passa alguna cosa fantàstica. Tinc una anècdota de la meva àvia. La meva àvia és de Concabella, era de Concabella, un poble molt petit, 100 habitants, a la Segarra, i ens deia, quan érem petits, ens deia, per molt que evolucioni la humanitat, per molts avenços que hi hagi, un canvi com el que he vist jo no el veureu vosaltres, perquè jo he passat de viure en una casa que no hi havia ni electricitat ni aigua corrent, a tindre aigua corrent, electricitat, a tindre telèfon i a veure l'home arribar a la lluna. Això no ho veurà ningú més. Clar, fixeu-vos el salt que va ser per la gent que va passar del segle XIX al segle XX. Nosaltres estem veient coses fantàstiques, estem veient coses al·lucinants, però no som la primera generació que hem patit tota aquesta colla de canvis, no? O que una sèrie de canvis tecnològics ens ha canviat la manera de viure, de treballar, d'estimar i pràcticament de definir-nos com a humans.
Em dones peu amb això que deies de diferenciar el que és bo del que és nou i amb el tema del filtratge o qualificació de la informació em dones peu a preguntar-te per un tema que és tendència, intel·ligència artificial. No hi ha un risc molt gran de que... O sigui, ara la gent diu, no, és que això ho he vist a internet i ja, bueno, ja hi era dubtós, però si a sobre... No, és que això m'ho ha contestat el xat GPT o això m'ho ha contestat la intel·ligència artificial, que posem un nou intermediari, vés a saber tu alimentat per qui o per què, i que cada vegada anem perdent aquest criteri. Com veus tu aquesta tendència, aquest canvi que sembla bastant, bueno, imminent, que ja el tenim a sobre?
Ja el tenim a sobre, des del moment que Google ja treu aquest sistema, Microsoft també, totes les eines ja el van portant, que qualsevol petit editor ja et porta un mode de generació automàtica de textos o bé de correus electrònics. Sí, el que pot passar és això que deia abans, no? que la democràcia mori al núvol, o sigui que tinguem tal marasme d'informació que no puguem distingir allò que és veritat d'allò que no és, ens tanquem amb la nostra closca i no em refio de res. La realitat és una construcció, no existeix, i tot és relatiu i la teva realitat és tan... Els teus fets són tan vàlids com els meus, no? Són fets alternatius que ve el Trump, no? No, esclar, hem de ser molt curosos, hem de regular la utilització, hem de vigilar quins usos se'n fan, quins mal usos se'n fan, i en tot cas hem de ser optimistes. Jo crec que un tecnooptimisme escèptic. Hem de ser molt crítics, hem de mirar, de dir, escolta, amb què ens podem beneficiar això? Quan diem, escolta, vindrà l'intel·ligència artificial, ens traurà la feina. No, no serà la feina. Ens traurà parts de la nostra feina que la fan millor els robots, i tothom té alguna feina que fa al dia, que és repetitiva, que és avorrida, que no aporta res, doncs allò ho farà millor una màquina, que ho faci una màquina. En canvi, allò de que, on volem arribar, què és més interessant per mi, per la meva comunitat, pel planeta, pel que sigui, les preguntes aquestes que ens fem tots, aquesta és potestat nostra. I llavors aquí hi ha la de dir, escolta, vigilem, no generem informació que no sigui veraç, vigilem les fonts d'informació, perquè si no prendrem mal, perquè no, és una tàctica de guerra, no? El llibre explico com Steve Bannon i la gent de Cambridge Analytica utilitzen campanyes de guerra, que és de donar informació falsa a l'adversari, en aquest cas l'enemic, parlem d'objectius, parlem de campanya, parlem d'enemic, o vocabulari d'història militar, perquè prengui les decisions equivocades, o en tot cas decisions més favorables per tu. No? Així és com guanya les eleccions Trump. Llavors, sí, hi ha un risc molt gran. Ara bé, estic convençut també de que aquestes mateixes eines ens poden donar la solució. Ho hem de preveure. Quan vam començar a cremar carbó i combustibles fòssils, era energia infinita a un preu irrisori. No vam pensar que 200 anys després això suposaria un problema. Ara el que hem de fer és no ens pot tornar a passar el mateix. És a dir, ara no podem tindre uns recursos il·limitats de generació de continguts, de creació d'imatges, de creació de textos, de distribució d'informació, perquè això ho podem pagar els nostres nets.
Dèiem al principi, l'has mencionat diverses vegades, aquest llibre que has publicat, La democràcia mor al núvol. Per alguna persona que ens estigui escoltant, i que poder el sector tecnològic o la tecnologia ho vegi amb una mica de distància. Quina recomanació li faries per explicar aquest llibre?
Sí, enllaçant amb això que estàvem dient ara, que siguem responsables, que siguem crítics, que fem un ús responsable de la informació. Si no tenim informació de qualitat, veràs, no podem prendre bones decisions. I una cosa que fem tots és reenviar missatges, fer retuits, enviar missatges, vídeos per WhatsApp que ens semblen que estan molt bé o que apuntalen les nostres tesis, que van molt a favor del que pensem nosaltres, veus? Ja t'ho havia dit, ho veus? Com tenim raó? I en realitat són senzillament informació falsa, informació interessada, que circula precisament per això, perquè no tinguem prou bons elements de criteri. No? Llavors, quan dic la democràcia mor al núvol, depèn de nosaltres, que tingui bona salut. Anem a votar cada 4 anys, elegim els nostres càrrecs públics cada 4 anys, més sovint perquè tenim moltes administracions, però penseu que amb cada tuit, amb cada m'agrada que feu, amb cada vídeo que mireu a YouTube, amb cada missatge que envieu de WhatsApp, en definitiva, en certa manera esteu votant o esteu conformant aquesta opinió pública. No? Llavors, ser-ne molt conscients del poder que tenim. Algú deia que tenim la tecnologia, ens ha donat el poder dels déus, però que no tenim ni la saviesa, ni l'amor, ni la compassió dels déus. Per tant, aplicar aquesta saviesa, aquest amor, aquesta compassió, que a vegades aquesta saviesa és agafar aquell missatge que t'ha arribat per WhatsApp d'una persona estimada, del qual tu li tens una pressa i te'n refies, i buscar-la a Google. I llavors diu, no, aquesta informació és falsa, ja ha sortit tantes vegades, és recurrent, cada any corre aquest rumor, el Mosso d'Esquadra que m'ha dit, la cartera que van trobar en un pàrquing, que era un atac terrorista imminent, tot això. I bueno, les vacunes ho van veure, ho han vist amb el 5G, ho han vist amb els atemptats, ho han vist amb tot. Llavors, ser-ne molt conscients del poder que tenim amb la tecnologia per fer el bé, però també per fer el mal i de manera inconscient.
Estem ja a la recta final d'aquest Matrix d'avui. Jo no vull deixar passar l'oportunitat de tenir-te al programa també per tocar la teva vessant d'empresari. Cada vegada que hi ha hagut un canvi tecnològic, els smartphones, xarxes socials, internet en el seu moment, ha estat una palanca perquè noves corporacions hagin aparegut. Preveus algun nou monstre tecnològic naixent, creixent i imposant-se amb els avenços que tenim, parlàvem d'intel·ligència artificial, etcètera, etcètera.
No ho preveig perquè no tinc cap bola de vidre, però espero que no hi hagi aquests gegants i aquesta concentració. Espero que la intel·ligència artificial, sigui com l'aigua, com l'electricitat o com internet mateix, que sigui gairebé, si no un dret humà, sigui un dret ciutadà, que tothom tingui accés molt barat a aquestes tecnologies i que tothom es pugui realitzar i pugui desenvolupar-se utilitzant-les. Tots som molt més productius i ens treuen de sobre les feines feixugues repetitives que no requereixen de la nostra creativitat, del nostre intel·lecte. I llavors, si podem reservar aquesta part del cervell a fer coses més creatives, molt millor. Un exemple molt fàcil, parlaves de l'arribada dels mòbils. Abans que arribessin els mòbils, tots sabíem els telèfons de tots els nostres amics. Ara no sabem ni els dels nostres pares ni els nostres, de la nostra parella. Això és dolent? No. De què serveix recordar un mòbil de telèfon? És millor aquesta part del cervell dedicar-la a alguna altra cosa. Si vols, a avorrir-te o a mirar els núvols passar. Però vull dir, és un coneixement o un contingut que no aporta massa cosa en el teu cervell. En canvi, això ho deleguem al nostre mòbil, que funciona com una ampliació del nostre cervell. La propera gran revolució, la que ja està passant, és aquesta que dèiem de la intel·ligència artificial. Estan sortint moltes empreses, petites empreses, o empreses com la nostra que ens dediquem a la comunicació digital, que ja estem utilitzant la intel·ligència artificial en diferents parts del nostre procés a l'hora de crear una web, a l'hora de crear una campanya. Li diem a l'intel·ligència que ens generi idees. Explorem molts més camins dels que no podíem explorar abans. Decidim seleccionar-ne un, seleccionar-ne un altre, desenvolupar-ne un, a fondre idees de l'una amb l'altra. I això només ho podem fer les persones. Nosaltres som els que guiem a l'intel·ligència artificial. L'intel·ligència artificial no és res. És un programa que corre en una màquina. No té voluntat, no té objectius. Això els hem de dir nosaltres. I llavors, tornant amb el cas d'abans que parlàvem de les bretxes i les separacions, jo aquí veig una bretxa que no se'n parla gaire, o una escletxa que no se'n parla gaire, és l'escletxa experiencial. Vivim en un poble petit, jo també, i tenim l'oportunitat de, quan acabem de treballar, sortir a passejar o sortir a la pluja o anar a buscar bolets o pujar a una muntanya. I la major part de gent, quan arriba a casa a treballar, només té Netflix. Això sí, tot el catàleg de Netflix, el de Disney+, el de Prime Video, el de HBO, té tot el de Spotify, té tots els vídeos de la PlayStation, té una quantitat de lleure digital inacabable, d'una altíssima qualitat, però no té experiències. O sigui, fixa't que la millor manera d'aprendre és a través de l'experiència, la segona millor manera d'aprendre és a través d'un bon mestre, pares, tutors, la tercera millor manera és llegint o veient pel·lícules, o sigui, instruint-te tu mateix. Fixa't que hi ha molta gent que el que té és un coneixement de segona mà, que li ve via els youtubers, cursos en línia, o les pel·lícules o el lleure digital que consumeix. I en canvi, hi ha tota una altra classe que poden desconnectar-se i reconnectar-se amb les experiències. I aquí és on hi ha l'aprenentatge veritable o més eficient. Aquesta gent que podem accedir a aquest tipus d'experiències, anar a museus, fer viatges, llegir llibres, parlar amb gent cara a cara, això després ho trasllades amb la intel·ligència artificial i tens tota una sèrie de referents que pots fer que allò sigui molt més rendible que no pas una persona que els únics referents que té són referents de segona mà. No? Llavors, aquest precariat digital, que sí, té accés al millor entretenament digital, una cosa impensable que fa 10 anys hauria estat ciència-ficció, en canvi, no té aquesta capacitat o aquesta possibilitat de tindre experiències de primera mà. Per tant, jo crec que hauríem de començar a parlar o preocupar-nos d'aquesta bretxa o escletxa experiencial.
Interessant reflexió, i t'asseguro que no hauria pensat mai que acabaríem amb aquesta reflexió sobre les experiències. Josep Maria Ganyet, com dèiem, enginyer, empresari, autor del llibre La democràcia mor al núvol, que segur que serà un superèxit en aquest Sant Jordi i que des d'aquí al Matrix recomanem a tothom per entendre aquest món complex, però que no som els primers que hi hem de fer front. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Matrix d'avui.
Un plaer, un plaer.
El nostre episodi d'avui s'acaba aquí. Han estat 25 minuts de viatge a Matrix amb Josep Maria Ganyet. Hem reflexionat sobre tecnologia, societat i cap a on va tot plegat. Abans d'acabar, us recordem també que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça del programa matrix@volcanic.cat i que podeu escoltar els anteriors episodis des del servei de ràdio a la carta de la web de Ràdio Lot, radiolot.cat, i des dels directoris més populars de podcast, Spotify, Google, Apple i iVoox. Fins aquí un nou capítol de Matrix. Un agraïment a en Joel Tallant i a tot l'equip de Ràdio Lot per acabar de fer la màgia necessària per fer-lo sortir en antena. I recordeu, ja queda menys pel pròxim Matrix amb nous personatges i noves històries del món connectat en el que vivim. Avui, però, desconnectem.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcanic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcanic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.